Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Un dijous més en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat tenim que donar pas al nostre historiador particular, a David Gómez, perquè torna una nova edició de Ser Història Maestrat. David, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, què? Avui de què anem a parlar?
Avui anem a parlar sobre barrancs i inundacions històriques al nostre territori.
Bé, temes això de que quan venen pluges...
Correcte.
Diem, sempre ens estem inundant, això, la construcció que han fet per aquí, per allà, però això ja ve de lluny. Doncs pues bueno, contants, a veure.
Bé, per a entendre un territori n'hi ha que analitzar, en el cas que estem tractant sobre inundacions, la red fluvial que hi ha en aquest espai, és a dir, barrancs, rius, rambles, dins de tot el que és la part continental, per a després calibrar una mica el risc i el grau d'exposició que tenim. Moltes vegades no ens fixem només perquè, clar, és el més visual, el trajecte, el llit fluvial d'un riu d'envergadura, anem a dir entre cometes, però al nostre nivell pot ser el Cérvol o el Sénia, però per a mi, personalment, no només perquè sigui de formació geògraf, sinó pel que fa a les conseqüències que té després en el territori, els paleollits o paleobarrancs, és a dir, antics barrancs que avui estan convertits en carrers i espais de trànsit, són els més interessants, perquè és ahir després on solen sortir els principals danys i conseqüències que tots sabem quan surten els telediaris, pues, notícies que ens impacten, però que si tu ho intentes veure des d'una perspectiva històrica, pues, no te tindria que sorprendre tant. Coneixem formacions paleohidrològiques, que és el nom que reben en el que seria el llenguatge, el vocabulari científic, aquests llits fluvials que estan colmatats i que eren antics barrancs i que avui són, com dic, camins o inclús carrers asfaltats on hi ha cases i la gent posa a aixecar les seues llars.
Bé, no cal anar molt lluny d'aquí, per exemple, el carrer...
Tenim una col·lecció aquí, sí, sí.
El carrer Sant Pasqual, conegut popularment per carrer del Barranc.
Correcte, carrer del Barranc, o antigament, inclús en el topònim, el nom de Barranc de la Bagaixa, que després ho comentarem. És a dir, estos barrancs tenen eixa particularitat, que són ara espais urbanitzats i que damunt estan asfaltats, per tant, impermeabilitzats, i quan l'aigua busca el seu conducte natural, perquè esa frase tan famosa, ¿no? Cuando los ríos sacan sus escrituras, ¿no? Pues això, tornem a veure, evidentment, quin era l'antic paisatge. És a dir, és un exercici també de reconstrucció en viu i en directe. Estos espais geogràfics, com és el cas del nostre, són àrees d'inundació. Hi ha dos tipus d'inundació, ¿eh? Vull dir, així, per exemple, podem parlar de les inundacions alòctones i de les autòctones. Què són les inundacions alòctones? Les inundacions alòctones són aquelles que es generen per avingudes que venen des de fora del terme. És a dir, posem el cas. En Morella hi ha hagut una àrea de descàrrega pluvial bastant intensa, o en la zona mitja del riu Sénia, i a Vinaròs no ha plogut, però quan arribem i passegem per la desembocadura ens sorprèn veure que està baixant molta aigua. És a dir, encara que siguin llits fluvials en un escàs trajecte, perquè podem parlar del Sénia o del Cérvol, d'uns 50 quilòmetres o inclús no més, de trajecte de lo que és la conca sencera, pot canviar per complet el clima en una i en l'altra. És a dir, la situació climàtica que tenim pot ser molt diferent. Que, per exemple, el Gran Riu de València, la gran sorpresa va ser eixa, quan València se va inundar en els anys 50, aquell dia en València no havia caigut ni una gota d'aigua, perquè tot venia des dalt, també hi havia ja una saturació de tot el que era el nivell freàtic molt gran, però bueno, la qüestió que les inundacions poden vindre per aigües que venen ja des de dalt, encara que en la zona de desembocadura on estem nosaltres, en aquest pla d'inundació, no hagi caigut cap tipus, com dic, de precipitació, o les que són autòctones és a dir, que se generen ja dins del mateix terme municipal, és a dir, quan comença aquí a descarregar amb força, ja eixa aigua, evidentment, veiem com se genera i durant 15-20 minuts el carrer del Barranc, com comentaves tu abans, Juanjo, o, per exemple, el que teníem en l'avui carrer Pilar, que també era un antic barranc, i altres que comentarem, comencen a activar-se. I, com he comentat, aquests dos a vegades també se poden fusionar, és a dir, que sí que hi ha una suma de pluges alòctones que se sumen a les locals, a les autòctones. Inundacions històriques que recordem aquí en Vinaròs, doncs, per exemple, no podem oblidar la que va haver 1801. Va ser una de les més fortes, almenys si seguim una sèrie de pautes geogràfiques, jo considero que és de les més importants, perquè tota la població, pel que diu la crònica, va quedar inundada, exceptuant un tram que comprenia l'arrabal del carrer Santa Magdalena. I que ahir és curiós, perquè en aquest tipus de situacions és quan veus on estaven les zones més altes i més baixes del poble, perquè a vegades vas caminant i les cotes de nivell no les aprecies fins que tens un event com aquest. Sabem, per exemple, que el convent dels Agustins, és a dir, l'actual auditori, va sofrir grans danys perquè precisament estava en el que era la desembocadura d'un altre d'aquests barrancs, d'aquesta col·lecció de barrancs, concretament el que s'anomenava com a barranc de l'església. Per què? Perquè ja descendia des del camí Fondo, camí Carrero, i després, a l'arribar a la plaça darrere de l'església, ahí s'encaixava, encara tenim el clavegueram, i la illa de cases, que des d'una fotografia aèria ens dona una perspectiva triangular entre carrer Santo Tomàs i carrer de l'Àngel, és en realitat una llengua d'aigua que quan plovia molt pues inundava, perquè al final això era l'antic carregador portuari que teníem ací a Vinaròs, ja des de l'edat mitjana. Més de mig segle després, per exemple, en 1866, tenim registres de fortes pluges que el dia 20 d'octubre a la nostra localitat van produir una inundació. L'aigua corria pendent cap a baix per tots els carrers i, encara que no es van sofrir grans danys personals, van haver molta temor la població. El 20 de setembre de 1895, per exemple, i el mateix mes de l'any anterior, van haver un fort temporal aquí a la nostra localitat i, per norma general, quan dic Vinaròs també ho podem extrapolar a Benicarló, però en el cas de Peñíscola no té cap afecció perquè la distribució de la seva població per la geomorfologia no té res a veure amb la nostra, però evidentment normalment veurem que quan Vinaròs està afectat, Benicarló també, sol anar a agafar des de la mà. El riu Cérvol, per exemple, el 20 de setembre de 1895 va estar 3 dies anant en un gran caudal i al final desbordant-se, perquè això és una altra. Nosaltres recordem la gran obra que se va fer en la desembocadura del Cérvol i que va ser molt criticada, però que tenia com a principal funció el d'evacuar i desaiguar aquestes quantitats que poden arribar a acumular-se de manera, com dic, molt voluminosa en molt poc temps. Encara que també hi ha que dir-ho, el Cérvol, per lo que jo he estudiat al llarg de la història, el punt crític és la zona del Pont Romà, perquè hi ha un taponament i realment ahir no s'ha actuat. Val? I és ahí on moltes de les aigües començaven a superar la cota de la terrassa fluvial i ja buscaven la població cap ahí, val? Però evidentment aquesta obra, jo sempre ho he dit, era en part necessària pel fet de que per aquest punt és on estava l'espai crític que després conduïa les aigües fins a la nostra localitat. Ja en el segle XX, Porras Harke, i que aquesta la va tindre que viure ella en persona, torna a relatar una riuada que va fer molt de mal el 2 de novembre de 1909 i que segurament hem de marcar, perquè jo la tinc ahí com una de les més perilloses del segle passat a causa de les destrosses que va ocasionar. Des d'aquest moment, després d'un període de 12 anys en el que el Cérvol no es va desbordar, va estar tranquil·let, en la tardor del 1921 torna a sembrar el pànic en la població, causant destrosses en mobiliari urbà i arribant a superar el mig metre d'aigua en alguns punts del poble, perquè se va inundar literalment el municipi. I això, la gent ja major i que viu a Vinaròs ho ha tingut que veure, perquè és ja estem parlant de segona meitat del segle XX, a meitat dels anys 50, així va haver-hi un desbordament amb destrosses també en algunes residències d'ací del municipi, o també la riuada de 1967, on van produir-se pluges fortes que van provocar crescudes en la zona nord del territori de Castelló. No només de parlo de Vinaró, sinó que de Benicarló hi ha tres municipis. Per exemple, ahir, en esta que dic jo, en el 67, el Cérvol es va desbordar a l'altura del pont de la Nacional 340, provocant també, com dic, danys. I això que estic comentant ho hem d'entendre des del punt de vista de la importància que té el saber com se distribueix el nostre territori, és a dir, com són aquests barrancs. Així, en el cas urbà de Vinaròs n'hi tenim molts, encara que no ho paregui. Uns menys, altres més importants, però que estan avui tots asfaltats. Una de les grans barbaritats que s'ha fet en este municipi, de la que en el seu dia se va parlar, però no hem sigut conscients del mal que se va fer, va ser l'encoframent del barranc del Clot, el barranc de la plaça de Bous. Això és una de les grans barbaritats que des del punt de vista de la construcció hem tingut en el nostre territori. És un torrent que ja tenim documentat en la cartografia històrica, però que no tenim que anar molt, molt enrere, sinó que la gent d'ací del municipi ja coneixia, és a dir, un barranc que del dia a la nit va desaparèixer perquè se va cobrir per a poder expandir tot el que és la trama urbana en el municipi.
Este barranc, recordo, es deia, si no recordo mal, el Fondo de Pipante, o era un nom
correcte,
que tenia.
Correcte, un altre dels noms que
jo,
tenia, sí.
Eixe barranc, jo l'he conegut en aigua a ras de carrer, perquè en una part no estava urbanitzat i a l'altra estava la fàbrica Foret, si
sí,
recordem.
Sí, sí, sí.
Doncs jo recordo veure eixe barranc, en tot el barranc, tot el fondo, el que era de alt, que era molt alt, vull dir, havia un moment que si tu podies anar a caminar podies caure dins.
Correcte,
vull dir,
sí, sí.
Imagina't l'acumulació d'aigua que havia en eixe fondo.
I que se pot generar perquè nosaltres avui ens l'han tapat, però si anem a l'altura de la ITV veurem encara com per ahir, per aquesta zona. Bé, el que tenim a la ITV és una part del desvio de l'obra de Vicent Gasco, però que també està vinculada, que això també donaria per un altre programa, forma part d'un desvio de conducció que se va fer a finals del segle XVIII, se va projectar en Vinaròs per a poder evacuar les aigües cap ahir, perquè estava considerat com un espai per evacuar pluges degut a la seva importància fluvial. I compte, perquè si muntem la 340 encara veurem una part del llit, encara que avui està tot asfaltat, on encara se percebeix aquesta línia natural, però on les aigües van. Jo espero que no tinguem concentracions puntuals en una zona de l'antic llit fluvial, perquè llavors, com deia abans, és quan els rius treuen les escritures i ja la tenim liada. Este és un cas, val? Però és també molt particular perquè per sobre s'han construït vivendes, però ne tenim altres que ja estan més adaptats al territori. Per exemple, on està avui el carrer Sant Pasqual, jo sempre ho dic, fixem-nos en les voreres, que quan vas a aparcar el cotxe has d'anar a mirar bé, perquè són possiblement les voreres més altes que tenim en el poble. Casualitat, no, evidentment, perquè s'adapten a la trama.
Sí, sí, i més altes estaven antes.
Correcte.
Ara encara les van baixar un poquet.
Sí, 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 així
és. I si et dones compte, en algunes cases tens que muntar esglaons cap a dalt.
Clar.
Perquè per allí baixava...
Les que queden a la part nord, és a dir, muntant des de la mar a la dreta, és on s'aprecia sobretot, i en la part baixa, perquè ahí és on l'aigua s'acumulava buscant el que era la zona actual de la plaça Sant Sebastià, darrere del Sanse, perquè això era una zona que encara avui, malgrat totes les obres que s'han fet, se veu encara aquesta forma deprimida d'antic estany de marjal, que era on s'incorporava tota l'aigua que anava baixant, perquè això era un antic estany, era una zona de marjaleria que quedava tancada per una restinga, exceptuant quan baixava l'aigua, que precisament per això no se va urbanitzar hasta segles després de l'ocupació de la nostra població, és a dir, és de les zones que s'urbanitzen després. Mostra, evidentment, de la problemàtica que tenia el viure al costat d'un riu. Però no és l'únic cas. Tenim també pues, el que s'anomenava com el Barranc de la Vall, que és l'actual carrer Pilar, i que després arribava, si ens donem compte, quan estem a l'altura de lo que és la part del centre, que s'obri un carrer, el carreronet de Sant Vicent. El carreronet de Sant Vicent no està ahí per capritxo, és per on antigament anaven les aigües, i que si siguérem en línia recta aniria sortint a un altre carreronet que mos dona sortida entre la plaça Alameda i després buscava la part del carrer Sant Nicolau. Bé, això és realment el perímetre de l'antiga muralla medieval que defensava Vinaròs, però és que esta muralla se fa aprofitant un fossar, un barranc natural que genera la pròpia geomorfologia, és a dir, el Vinaròs medieval, i que és la base primigènia de la nostra població, s'assenta sobre una xarxa de barrancs que fan de defensa natural per el sud, per la part meridional, este que dic jo, del barranc de la vall, però després pel nord, el barranc de l'església, que és, com dèiem abans, camí fondo, camí carreró, i que després feia un gir a arribar a la plaça de darrere de l'església i ahir encaixasse, és a dir, estem envoltats de barrancs i uns altres que són més, anem a dir, micropaleolits, que també podríem estructurar dins d'aquesta red, però que ja donaríem per no sé quants programes, és a dir, perquè estem en un pla d'inundació i això és una formació natural, però clar, també tenim que entendre que el poble té que avançar, la gent té que viure i se tenen a vegades que sacrificar aquests espais.
Des dels anys 80 que es va fer aquest gran, diguéssim, claveguera o no sé com que el col·lector que va des de pràcticament el cruce de la 340 i la 232 fins al Cérvol, s'ha estat treballant, se segueix treballant i en cas de fortes pluges encara tenim problemes. I més ara que quan van fer el nou passeig marítim, que està molt bé, que no tinc res en contra d'ell, en alguns jocs, com és el carrer Barranc, doncs ahir van crear una barrera natural que en cas de fortes, fortes pluges, la Torre Sant Sebastià, sense anar més lluny, que mai havia tingut problemes d'inundació, entre cometes, la gent que llevar les sabates per entrar.
Clar, és que realment la Torre Sant Sebastià està els ciments sobre una base d'una antiga zona de marjal, és a dir, sobre un espai de la desembocadura d'un llit fluvial. Clar, evidentment, la geologia, el que són els depòsits quaternaris, van variant al llarg de la costa, però aquests punts, òbviament, són molt fràgils. N'hi ha, per exemple, i això molta gent ho desconeix, i encara tenim proves, com el que comentava abans d'aquest canalet que veiem per la zona de la ITV, de projectes hidràulics que se van fer per a poder combatre les inundacions. N'hi ha un, que és concretament un expedient per a les obres que eviten les grans inundacions de Vinaròs. Es diu així, de l'any 1784, redactat per l'il·lustre arquitecte Vicent Gascó, on la idea era neutralitzar els principals paleobarrancs, estos que hem anat descrivint, i desviar-los per una banda cap al Cérvol i per la part del barranc del Clot, per a que així la gent del poble no tinguera que menjar-se les aigües d'aixòs paleogits que aparentment semblen insignificants, però que després són els actuals carrers que concentren les aigües quan la pluja, doncs, vol demanar passar per on històricament sempre li ha tocat.
Estaríem més rato parlant d'aquest tema i d'altres, per supost, que ens he estat contant a lo llarg d'estos dies, però este és encisador perquè es pot veure i es pot palpar. Inundacions no cal córrer, no fa molts d'anys n'han tingut. Alguna, per exemple, la última més destacada va ser la de la Costa Nord, que pràcticament aquí no és que plogués a Vinaròs, però l'aigua que va arrastrar de dalt, que venia...
Ahir anaven concretament aquest episodi, el nucli fort de la tormenta, on més càrrega va anar bé, on més acumulació va ser en la zona del Saldonar, i és el que parlem. Jo tampoc vull aquí ser agorero ni ficar-li temo a ningú, però què haguera passat si aquesta quantitat s'haguera donat en la part alta de la 340 dins de la zona fluvial de l'antic barranc del Clot? És a dir, això és una loteria al final, evidentment, però moltes vegades la ignorància, el no veure o no presenciar un fet d'aquests és el que no ens fa ser conscients del problema que tenim. Este que comentaves, evidentment, pues, què vols que te digui? A mi m'encanta, això soc geògraf, i sempre que puc vaig després analitzar una mica com ha sigut l'episodi, i recordo que quan vam arribar allí al Saldonar era al·lucinant la quantitat d'aigua que se va arrastrar en un moment, perquè al final les marques de fang, de fulles, de tot el que arrastra, t'estan dient el nivell que arribava a tindre en el moment màxim tot el que és aquesta llàmina d'aigua, i me va sorprendre molt l'altura que va tindre en aquesta zona del Saldonar. És a dir, que moltes vegades no passen més coses, pues, mira, perquè no tenen que passar.
David, moltes gràcies.
A vosaltres.
Un dijous més. Fins al proper. Bon dia.
Gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.